Sabem que l'any i el calendari no comencen al gener, sinó efectivament al setembre, és a dir, amb les escoles i amb l'anunci de la tardor. I el curs editorial, per descomptat, també, amb allò que de fa alguns anys en diem represa i que ha trobat el seu gran aparador a la Setmana del Llibre en Català. Avui inaugurem el curs celebrant els 40 anys de la Setmana del Llibre, un guarisme, per tant, feliç i propici al balanç en una cita que està redefinint el seu model i que vol esdevenir la Festa del Llibre en Català. Parlarem, doncs, de la Setmana del Llibre en Català i dels clàssics que convoca amb la directora Cristina Domènech, però també i amb moltes ganes amb la directora del CCCB, la Judit Carrera, que aquest any ha obtingut el Premi Difusió com a responsable d'un equipament que sempre ha tingut la cultura llibresca al cor de la seva programació. Idol Beltran conversarà amb Joan Francesc Mira, reconegut aquest any amb el Premi Trajectòria. Avui, per tant, des del moll de Papaseit, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
M'agradaria ver un rendezvous, un muy bonito y alegre rendezvous, l'última súplica de la vida, antes que muera juventud.
Som-hi, obrim el curs saludant la Cristina Domènech. Què tal, benvinguda?
Hola, moltes gràcies.
Com anem, Judit Carrera?
Hola, què tal?
Un plaer tenir-vos aquí, a Olf Beltran.
Hola.
Ben trobat, ja ho sabeu, avui per celebrar tots plegats els 40 anys de la Setmana del Llibre en Català. Oficialment va començar ahir, fins al 18 de setembre la trobareu al Moll de la Fusta de Barcelona, un dels noms més literaris que tenim, no?, d'ubicacions i de topònims de la ciutat, sens dubte. Cristina, deia en Joan Carles Girbés, el president de la Setmana del Llibre, que el principal objectiu, n'hi ha uns quants, però el gran objectiu de... per fer justícia, jo diria, aquests 40 anys de trajectòria d'un certamen tan important, és ser el gran aparador de llibres, i això vol dir novetats, i això vol dir fons, i de les revistes en català, no? És insisteixo, un objectiu ambiciós, perquè, per fortuna, tenim un ecosistema editorial ben ampli, i també de revistes, que a vegades queden allà, no?, com si fos en una mena de segon pla. M'agrada molt que la reivindiqueu.
Exacte, com tu bé dius, és un projecte ambiciós i uns objectius, doncs, que també pretenen mostrar una riquesa, però el fet de tenir-la, el fet de tenir els editors, llibreters, el sector darrere, empenyent i donant suport, farà possible aquesta edició, està fent possible aquesta edició de la Setmana, doncs, més gran i més viva que mai.
El Festival del Llibre en Català és un lema que també, no?, aquest any heu més d'una vegada reivindicat, un lema, jo crec, inclusiu, perquè vol dir autors, vol dir lectors, vol dir editorials, vol dir biblioteques, vol dir llibreries. I, però em preguntava, tu vas pel món i vas veient a vegades festivals de literatura, amb cicles, amb seminaris, amb conferències, tot plegat. Això, per què Festival del Llibre en Català i no de literatura? És una mena de curiositat terminològica.
És molt important aquest matís, justament perquè la Setmana, en realitat, és el llibre en català, no és la literatura només, perquè et pots trobar també, doncs, guies d'ocells o propostes, doncs, de novetats que van més enllà de la literatura.
Són ben literaris els ocells, d'altra
també,
banda.
D'altra banda, també són literaris, però bé, és a dir, recull el llibre amb tota la seva riquesa i en totes les seves formes, i no només literatura.
Sí, sí, no, per això deia que és inclusiu, perquè efectivament involucra una pila de gens d'aquest gran país i aquesta gran capital editorial que és Barcelona i Catalunya. La Judit Carrera és aquest any, em fa molta il·lusió, l'enhorabona en primer lloc, pel premi, un premi Difusió. Com sabeu, la Setmana del Llibre en Català va començar l'any passat, va inaugurar aquest premi, que va guanyar en Xavier Grasset, un premi a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. L'espai, com sabeu, de la Judit Carrera és el Centre de Cultura Contemporània. I que a més és un lloc, Judit, que jo crec que és... La literatura és nuclear i el llibre ho és des de la seva fundació gairebé, no? I tu també, a més des d'educació i des del centre de debats, has contribuït a que així sigui. Però jo crec que una de les coses més boniques, i per això estic tan content d'aquest reconeixement, és que ho és de manera transversal, no programàtic. És a dir, no hi ha la intenció d'anem a posar el llibre aquí i fer un espai a la literatura, sinó que forma part d'absolutament tots els eixos de programació que teniu al centre, no?
Sí, efectivament, no? És aquesta mirada transversal, com bé tu dius, és una celebració de la paraula en tot el seu sentit, no? La paraula entesa com l'espai de possibilitat d'imaginació de mons, no? També de defensa de la llibertat d'expressió en el seu sentit més ample, no? Que està tan relacionada amb la llibertat de creació i que això doncs vincula la paraula amb totes les disciplines artístiques, que també és el nostre món.
M'he apuntat alguns, i dic alguns perquè és impossible consignar-los tots, els cicles i espais que involucren el llibre en el CCCB, començant potser un dels més coneguts és Cosmòpolis, no? La festa de la literatura amplificada, molt llibre, també la literatura infantil, cicles i commemoracions especials, en fi, literatura i perifèria, el dia Orwell, que també vam parlar en aquest programa fa poc, la passada temporada, el Primera Persona, que ara serà el Subsol, la literatura, això, i el pensament, no? Jo crec que, insisteixo, hi ha molts més cicles, com saps, i molts més debats, però déu-n'hi-do la programació, i no és tan és a dir, no és tan obvi, perquè hi ha altres centres de cultura i de projectes que es dediquen més potser a l'audiovisual o potser tenen altres, però en el vostre cas, en fi, tothom que vulgui passejar-s'hi i anar a debats interessants i a més, recordo un Ausgard, és a dir, convideu autors aquells que formen part també d'un cànon actual i que convoquen multitud de persones, no?
Sí, nosaltres ens sentim molt part d'aquest, una peça més d'aquest ecosistema ric i divers del qual tu que tu mencionaves tot just ara, no? I som conscients que formem part d'aquesta capitalitat literària, editorial, no? Aquesta força que hi ha en aquesta ciutat i en aquest país al voltant del món del llibre, i per tant nosaltres des de la humilitat, però també des del compromís absolut amb aquest ecosistema, ens sentim una peça més, no? I tenim un compromís molt ferm, no? De ser mirall d'aquesta vitalitat, d'aquesta força i també d'aquesta universalitat de la literatura que es fa també en català, no? I en aquest sentit, doncs, per nosaltres és un motor, no? Aquesta vocació de ser una peça més d'aquest ecosistema i també de creació de vincles, no? Per nosaltres és molt important el món de la traducció, perquè d'alguna manera sintetitza aquesta vocació del CCB de ser un vincle entre Catalunya i el món, per exemple, no? Uh-huh. Aquesta capacitat que tenim i que desenvolupem conjuntament amb tot aquest ecosistema, amb el món editorial, amb les llibreries, amb les biblioteques, no? Amb aquesta capacitat que tenim, doncs, de vincular o de posar en relació, no, la literatura catalana amb la literatura que es fa al resta del món, amb aquesta vocació de participar, no, dels debats i de la vida literària internacional, i això ho fem, i per nosaltres aquesta vocació també és molt important, no? I després hi ha una part també, no, que estem treballant més darrerament, que és la vocació també de creació de lectors, no? La consciència que és important, no, a fomentar el gust per la lectura, el gust pel pensament crític, no? I en aquest sentit, doncs, hem incentivat en els últims temps tota una sèrie de programes vinculats amb el món educatiu, que el que fan és sobretot treballar amb el món de l'adolescència, però no només, no? També amb el món infantil, conscients del que hem de fer és plantar o ajudar o contribuir a plantar una llavor que ajudi, no, a que la literatura tingui lectors en el futur.
He fet un cop d'ull de la programació del CCCB en els propers mesos i et trobes coses que realment et fan venir moltes ganes d'anar-hi. D'aquí uns dies, per exemple, Daniele Mencarelli, amb una companya maragdina, amb l'Anna Vallbona, en conversa amb Maggie Nelson, Pakrach Migra, també, el redescobriment d'una figura que ens interessa molt també a la Ciutat Maragda, que és Josef Roth, justament, aquests clubs de lectura dedicats al Terres Mortes de la Núria Bendicho, al Comte de Montecristo també, i com que molts recordem aquelles grans exposicions vostres, que sé, no, Joyce, l'Espriu, també n'esteu preparant una sobre Mercè Rodoreda, si no m'equivoco?
Sí, bueno, estem treballant encara en un projecte, està en una fase molt embrionària, però teníem moltíssimes ganes, doncs, de seguir la sèrie de literatura que hem fet en els últims anys i que ha estat una marca de la casa molt important, no? Com la Ciutat i els Escriptors, sabent que aquella sèrie probablement ja no tindrà continuïtat, però que en els últims temps també vam treballar, per exemple, Ramon Llull, no? En els últims anys, sí. Que ha estat una exposició fantàstica, que a més ha viatjat per tota Europa i que això, no? Que subratllava una dimensió de Ramon Llull que potser era menys coneguda aquí, I teníem ganes de continuar-ho i pensàvem que l'autora de referència que calia abordar en aquests moments és Mercè Rodoreda, i estem començant a treballar, encara no tenim les dates fixades, però confiem poder fer aquest projecte l'any 2024 o potser principis del 2025. Bueno, creiem que Mercè Rodoreda es mereix aquest reconeixement, no? I també reconèixer l'empremta o l'impacte que està tenint en una nova generació d'escriptors i escriptores en llengua catalana, no? Que hi ha un cert redescobriment, sí. I per tant, bueno, una vegada més és reforçar aquesta idea de genealogies, no? de llegats compartits, que moltes vegades també han estat interromputs, doncs, per tots els silencis que hi ha hagut imposats en el nostre país i per la dictadura, no? i per les dificultats de la represa democràtica, però pensem que és importantíssim, doncs, destacar la importància universal de Mercè Rodoreda.
Sí, sí, per descomptat. Ara que citàvem exposicions, jo també vull recordar l'apartat bibliogràfic i de publicacions, perquè jo no sé si estan encara totes en venda, Judit, les publicacions vinculades a les exposicions. Són veritables meravelles, eh? Que si no estan en venda en primera mà, potser en segona mà, recomano d'anar-les a buscar. Jo tinc encara d'exposicions aquelles, no? Recordo la Pere Caldés, però efectivament del cicle Ciutats hi ha, no? Joyce i Dublín, Pessoa, amb Lisboa, Kafka i Praga, Bolaño també tinc el catàleg extraordinària.
Borges,
exacte. No, és que no t'ho acabes mai, no? I sempre que tingui també una dimensió bibliogràfica molt cuidada, és una cosa que heu buscat, no? De traduir també en paper o en digital, o en fi, un multiformat.
Sí, jo crec que el que és interessant dels projectes que fem és que són recerques, no? Són projectes inèdits que en el fons, no? Estem creant una recerca que aglutina moltíssimes veus i moltíssims textos universals de totes les èpoques, però també que generem coneixement, no? Llavors ens agrada molt que aquest coneixement no acabi quan acaba l'exposició i deixar algun llegat, i en aquest sentit, doncs, la nostra línia de publicacions efectivament també és una línia que cuidem molt en tots els sentits, tant en la línia expositiva com en la línia de pensament i literatura.
L'Adolf ha citat ara mateix en Mencarelli, que també té a veure amb això, amb portar autors internacionals, que alguns anys hem tingut la fortuna, doncs, que Paul Auster, enmig d'una gira, ve amb Anagrama a promocionar l'última novel·la i forma part també de la Setmana del Llibre, no? I aquest any Mencarelli és un dels que venen de fora, juntament, exacte, amb la Judit i el CCCB, amb un llibre interessantíssim publicat per la Segona Perifèria.
De fet, sí, exacte, és un dels fruits de la col·laboració amb el CCCB, que ara que n'estàvem parlant, doncs també la setmana, també en aquesta voluntat que comentava la Judit, no?, de col·laborar i sí, de formar part d'aquest panorama i d'aquest ecosistema, que la setmana també en certa manera en forma part, no? Doncs hi ha dos autors internacionals que és el CCCB el que ens porta a la setmana, i és Daniel Mencarelli, efectivament, i Robert Kolker, i en temes, doncs, tan d'actualitat i tan rellevants com la salut mental, que ens permet, gràcies a aquesta col·laboració justament, ens permet que la setmana pugui també participar d'aquest debat social i amb aquests dos grans autors.
També la part internacional, també ara que esmentàvem la part infantil, no heu volgut descuidar, Cristina, la programació infantil i familiar, és a dir, que no, si el CCCB té el Món Llibre, la Setmana del Llibre en Català també té, jo crec que sempre, fins i tot les ubicacions anteriors que jo recordo, sobretot a la Catedral, tenia un pes específic, no únicament vinculat a novetats. Hem de recordar que la Setmana del Llibre en Català, una de les, per mi, grans virtuts que té, jo recordo l'època de les Drassanes d'anar a buscar, com a llibreria, immensa llibreria de fons, anar a buscar els llibres que a vegades et trobaves dificultats per trobar una llibreria, no? Però en canvi, doncs, com que això que diem, que les editorials tenen un fons importantíssim, i allà hi eren, i amb la literatura infantil m'imagino que també heu buscat també debats que vagin més enllà de la novetat estricta, no?
Sí, efectivament, la literatura infantil i juvenil és una de les potes importants també de la setmana, i en aquest sentit, durant aquests dos darrers anys, el moll de la fusta, per temes, doncs, de mesures Covid, aquest contacte amb tot el que és els nens i nenes que visitaven la setmana sempre ha estat una mica més complicat, i aquest és el primer any que ens permetrà realment doncs oferir-los un bon espai per a les famílies en què es puguin interactuar, on hi hagi unes presentacions fins i tot, doncs, amb un cert punt interactives, i també amb eines de dinamització perquè facin un recorregut per totes les parades identificades de literatura infantil i juvenil, d'una manera molt lúdica i on també els editors puguin participar. Ells han fet unes recomanacions d'uns llibres determinats i els nanos doncs, podran seguir-ho amb un passaport de recomanacions. És una activitat dinamitzadora que col·labora biblioteques, però és una mostra perquè els nens i nenes juguin amb les pròpies parades, juguin amb les recomanacions i s'emportin a casa el seu propi, entre cometes, el seu cànon particular, no? Per poder, doncs, la seva, que puguin començar a construir la seva biblioteca. I en aquest sentit, la vocació de les setmanes, que la setmana familiar vagi creixent i fins i tot en un moment donat pugui adquirir una entitat pròpia, un spin-off de la setmana, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè...
La setmana, al final, acabarà durant 15 dies, eh? Jo em deia la quinzena del llibre en català.
Això és una mica complicat, crec que no, però vaja, sí que és veritat que la vocació és que no només hi hagi un contingut molt específic per aquestes famílies, que sabem que a Barcelona, a més, hi ha unes famílies, només cal veure un bon llibre, no?, molt actives i molt compromeses amb la literatura, és que, a més, hem d'acollir-les bé i han de trobar en el moll de la fusta un espai davant del mar, doncs com està passant, no?, que doncs és un lloc molt agradable i on els nens poden realment interactuar amb les editorials, no? Amb tota aquesta riquesa d'editorials.
Mm-hmm. Dius famílies, també escoles, instituts?
Són dues coses diferents, és a dir, les famílies tenen el seu programa particular, diguéssim, sobretot aquests dos caps de setmana, tot i que durant la setmana també, i per primera vegada el que hem iniciat és una col·laboració amb escoles i el dimarts hi haurà al matí doncs una rebuda i una programació específica per a escoles des de primer de primària fins a batxillerat, prèvia inscripció. La veritat és que ha sigut una prova pilot i està anant molt, molt bé. Tenim pràcticament 700 estudiants inscrits que tindrem distribuïts en els quatre escenaris, en els quatre espais, i tenen un contingut específic per ells, creat per ells. I també és perquè vegin, perquè passegin, perquè vegin la varietat i també nosaltres, això que comentaves tu, David, un dels punts forts, sí que és ja la represa, la setmana marca la represa literària, no? Però el llibre de fons, poder-te trobar aquest llibre de fons d'editorials que el treu, o sigui, és riquíssim i a més pots tenir la sort de que sigui el propi editor el que està darrere el taulell i el que et pugui vendre el llibre, que això encara és més maco, no? I puguis comentar amb ell perquè aquell i no l'altre, i això crec que fins i tot baixar-ho a nivell d'escoles, instituts, bueno, doncs pot ser molt interessant. Ho veurem dimarts, que serà aquesta primera vegada que
sí,
fem.
Sí, és fonamental. Jo faria, no una quinzena, no, una 12 mesos d'educació literària a les escoles i fer-los passejar per tot arreu i fer clubs de lectura als instituts. Tot això ja en parlarem perquè m'interessa moltíssim. Les biblioteques també tenen un paper important, de la mateixa manera que també han trobat i troben sovint una col·laboració amb el CCCB, i una de les últimes vegades que vaig ser-hi era prèvia de Sant Jordi, no?, que feu, vaja, uns debats i també de primera fila, autors de primera espasa, no?, que són allà també en 4-5 dies previs abans la gran jornada. Per tant, tenir-les present i tenir integrades la programació cultural de les biblioteques, en aquest cas de Barcelona, també és una cosa que heu procurat, no?
Sí, jo crec que cal reconèixer el rol fonamental de les biblioteques, no?, a la ciutat de Barcelona, però en el conjunt del país, no?, mm-hmm. en aquest contacte tan proper, no?, amb el conjunt de la ciutadania, i ha estat molt proactiu en la promoció del gust lector i del vincle amb les... Vull dir que en aquest sentit, en la nostra col·laboració amb la biblioteca, realment el que fem és acollir-los, no?, però la iniciativa realment és molt seva, i a mi m'agradaria molt reconèixer aquesta tasca tenaç des de sí, fa sí, tants sí. anys que estan duent a terme.
Vosaltres també, Cristina, les teniu aquí.
Sí, sí, totalment. Som totalment aliats, són uns aliats fonamentals. Les biblioteques són màquines de crear nous lectors i se'ls ha de reconèixer com a tal. Són fonamentals ja no per la setmana, sinó, és obvi, no?, pel llibre en català d'aquest país, i a la setmana tenen un paper molt important. A més, el dilluns és el dia en què venen totes les biblioteques a fer la compra de llibres. És una festa per nosaltres que vinguin i puguin, doncs, el mateix que aquestes visites, no?, que preparem perquè puguin voltar i conèixer i veure les novetats, en aquest cas sobretot, i sí, sí, les biblioteques són un puntal molt important.
Abans recordava, jo els anys això, 90 sobretot, no sé per què tinc aquest record d'anar sovint a les drassanes a buscar els llibres que sabia que no trobaria o com havia costat trobar en llibreries. No sé quin és el vostre, o els vostres en plural, records avui, que estem també commemorant que són 4 dècades de Setmana del Llibre en Català, de les diferents ubicacions, perquè també recordava, quan parlàvem de promoció infantil, una vegada que em vaig trobar una bessona, una de les 3 bessones, en format gegant, feia 2 metres i mig, i això era el parc de Ciutadella. Mm. O sigui, la Ciutadella també hi ha estat, la Setmana del Llibre en Català. Mm. També ha estat a la plaça Catalunya amb una carpa gegant, que crec que va durar un any només. És a dir, en fi, no vull obrir el meló del debat sobre les ubicacions, però també té una certa gràcia que hagin anat itinerant, i això també contribueix, no? Vull dir que forma part segurament de, que potser ara convocaríem, som quatre aquí a la taula.
La Estació de França.
Veus, la Estació de França, sí, sí. Diferents records de diferents moments.
No? Sant Cugat, fins i tot.
Caram, veus?
Recordava Sant Cugat, mira.
Sí, Judit, quin és el teu record o dels...
Jo potser el record més actiu és el de la catedral, realment, no? Perquè ja l'he fet com a adulta i també en família i potser és el que recordo més intensament, no?
Sí, la catedral per mi també... És que, de fet, fins fa ben poc, no? Fins que va venir la pandèmia, vam haver de canviar d'ubicació i traslladar-nos al Moll de la Fusta per una qüestió de possibilitats de celebrar-ho o no celebrar-ho, la catedral ha estat l'espai quasi gairebé, podríem dir, com natural de la setmana. I ara és la tercera edició que fem al Moll de la Fusta i és un repte de val. Ara ja és un any, entre cometes, normal, i a veure com respon tot el públic, no? I que se'l facin seu. Però sí que és veritat que... Ara m'estic posant a parlar d'ubicacions, eh? Però perquè el que et dona el Moll de la Fusta és aquella sensació d'amplitud, de la Barcelona més mediterrània, és un espai molt agradable i, a més, que et permet interactuar sense cap mena d'aglomeració, cosa que la catedral, sí, ara ja realment era un altre tipus d'ubicació. Per tant, l'aposta ara és per aquesta, i si em demanes una ubicació o algun record, tot i que jo penso que amb la Judit em traslladaria a la catedral, ara el meu 100%, òbviament, és Moll de la Fusta.
Bé, també tens l'esguard allà, Joan Salvat Papaseit, defensant el moll i recordant que havia guardat fusta allà.
No, jo potser, sí, tinc records molt recents, molt vius, d'aquestes dues últimes ubicacions, però un record entranyable i també més vaga de l'Estació de França, i on també s'havia fet alguna fira del disc del col·leccionista,
oh,
que tot s'embarreja una miqueta, però molt bonic, sí.
Premi Difusió, també volíem celebrar el Premi Trajectòria, que en aquest cas fa més anys que s'atorga durant la Setmana del Llibre en Català, des dels anys 90, i que aquest any ha recaigut amb un dels grans escriptors i grans traductors literaris, com és en Joan Francesc Mira. Recordo una, potser l'última vegada que vam parlar amb ell a Ciutat Maragda, a propòsit de la Divina Comèdia, que deia amb orgull, i crec que es pot dir amb orgull, no hi ha una altra manera de dir-ho, diu, quan arribi allà dalt, no?, al cel, i parli amb Sant Pere i em pregunti vostè què ha fet a la vida, jo diré, he traduït els Evangelis, l'Odissea i la Divina Comèdia de Dante. Passi, si us plau. Ho té tot pagat, no? Evidentment. Per tant, i l'Adolf ha tingut la sort de parlar amb ell, no?
Sí, mira, i ara si ens posem a explicar batalletes i coses de les quals sentir-se orgullós, recordo que vaig entrevistar Joan Francesc Mira i el pare Batllori, a propòsit dels Borja, fa uns quants anys d'això, i realment és un motiu d'orgull. Però més recentment, fa uns pocs dies, vam poder entrevistar a Joan Francesc Mira, que està fumudet, que té problemes de salut, que té problemes de vèrtebres, aquesta és la raó per la qual no pot venir presencialment a la setmana, però en està molt content d'aquest Premi Trajectòria. Vam parlar amb ell uns minuts. Disculpeu que a vegades la comunicació no és la millor, que la cobertura no era la millor, està en un lloc una mica perdut, però crec que val la pena, que és prou interessant el que ens explica. Joan Francesc Mira, gràcies per atendre'ns i l'enhorabona per aquest Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
Estic content d'aquest premi, no per lo que té de cosa premiada, sinó perquè representa una continuïtat en la Setmana del Llibre Català, que és una de les accions, diguem, de presència de cara al públic dels encarregats o responsables d'aquesta qüestió. La presentació, l'obertura dels llibres i posar davant del públic una activitat o un producte, diguem, de producte entre cometes, que és el llibre, concretament el llibre català, doncs sempre té un interès especial i fonamental, perquè sense aquesta promoció, doncs, també els índexs de lectura, que ja són baixos en general comparativament, doncs encara ho serien més.
Crec que vostè no pot assistir personalment als actes de la setmana per raons de salut.
No, tinc una temporada molt, molt dolenta, estic molt fotut, diguem, de les vèrtebres, i pràcticament costa molt de caminar i molt més encara de viatjar, evidentment.
a falta de poder-hi anar personalment, ha enviat un escrit a l'organització de la setmana en què llegim que, per exemple, remarca que tenim més llibreries obertes avui que en qualsevol altre moment de la nostra història. Sabem que el pessimisme sol semblar més profund o sol semblar més lúcid, oi, que l'optimisme, però veig que vostè troba motius per l'esperança en la situació actual.
Bueno, realment, i fa temps que no estic d'acord amb una visió, diríem, quasi catastrofista i negativa d'allò que tantes vegades sents o llegeixes. Es venen menys llibres que mai, hi ha menys lectors que mai, hi ha menys llibres que mai, hi ha menys llibreries que mai, això és rigorosament fals. Es venen més llibres, hi ha més llibreries, hi ha més lectors, i això, diguem, des d'un punt de vista purament numèric, materialment, és així com són les coses. Per tant, no cal ser negatiu o catastrofista, realment. És molt possible que estiguem en el millor moment de la difusió dels llibres i a tota Europa, a tot el món, i concretament el llibre en català. Si algú recorda fa 50 anys o 60 quin era el nombre de llibreries o quin era el nombre de llibres editats o quin era el nombre de lectors, i segurament sortiria unes xifres increïblement inferiors a les actuals. Per tant, jo no soc ni reticent ni pessimista.
També s'ha de dir, si m'ho permet, que vostè ha picat molta pedra al llarg de les últimes dècades i deu ser molt satisfactori això que ara s'anomena el boom de la novel·lística valenciana d'aquests últims anys. Vostè s'ha referit a l'àmbit europeu, a l'àmbit del llibre en català, però en concret del llibre en català de València, al País Valencià. Bé, aquí també hi ha motius per l'optimisme, oi?
Més encara perquè comparativament La distància de fa 50 anys ara és astronòmica. Al País Valencià es publicava molt poc en conjunt, i menys encara de llibres en català, i menys encara de narrativa, perquè el País Valencià des de l'època de final del segle XIX ha tingut una poesia una mica, però narrativa molt poca. La narrativa interessant només apareix en dos o tres casos a partir dels anys 70, i una narrativa abundant de qualitat i molt, diríem, en la línia de les grans literatures europees del moment actual, el País Valencià és una novetat absolutament encoratjadora. No estic molt content, inclús dels èxits d'algunes novel·les que no serien la meva via ni el meu estil i que han sigut molt criticades, però hi ha una cosa molt important, i és que tinguen difusió ampla, amplíssima, novel·les que potser des del punt de vista de la crítica literària sempre es trobarien algun defecte. Però jo d'això estic molt content. I si això realment significa un reviscolament o una consolidació del llibre en català al País Valencià i una consolidació també de lectors i d'autors, doncs benvinguts siguin els llibres en català i tot el que va voltant.
Parlava ara de Noruega, concretament, de Rafa La Huerta o no?
És un exemple singular, perquè és un tipus d'ambient que estava molt poc tocat, molt poc treballat en la novel·lística valenciana, l'ambient d'un determinat barri, que jo conec molt bé, per cert, perquè era l'ambient del col·legi de l'Escolapi, on jo vaig fer el batxillerat. I, d'altra banda, per primera vegada en la història, un llibre, una novel·la en català, valenciana, d'autor valencià, de tema valencià, ha tingut un èxit espectacular. Això és una novetat absoluta.
Deixi'm ara parlar més concretament de vostè. És un premi a la trajectòria. Si vostè fa un cop d'ull a la seva trajectòria, quina impressió li fa? I li demano perquè algun cop li he llegit que deia que per les circumstàncies del país, de l'època, no s'ha pogut dedicar a una sola cosa, sinó que han hagut de fer moltes. Li haig de dir que com a lector segurament agraeixo aquesta diversitat, no? Però és veritat que vostè això el frustra una miqueta?
Quan jo vaig començar a pensar, a reflexionar sobre si era possible o no una literatura valenciana, diguem, que no estava segur si seria possible. S'ha demostrat que sí, si era possible. Començar a viure en un panorama, diguem, literari mínimament normal. I això era molta falta, molta. O sigui, un públic lector de valencià en català no existia. I ara ja existeix. Naturalment que sempre serà minoritari, per desgràcia, però ja existeix.
I les institucions, deixem demanar-li, acompanyen aquest fenomen o l'entrebanquen? Què fan?
Jo crec que no tant com caldria. Ho he acompanyat de manera una mica distant, sense donar-li la importància que té des del punt de vista cultural, general i de país. Però no és un tema que els dirigents, jo no dic els dirigents de dreta, que són enemics, sinó els mateixos dirigents actuals del PSOE i tal, no, no és un tema que els preocupa, però no diré coses més grans.
Acabem, però deixem demanar-li, vostè, els seus dos últims títols de creació són memorialístics, el Tramvia Groc, Tots els camins, acabarà sent una trilogia? Està treballant vostè en aquest terreny?
Sí. No. Jo crec que la poesia no ho va fer mai en termes de trilogia, sinó en termes que jo anava explicant el que pensava que havia d'explicar d'allò que era important en la meva vida i a l'època que hi havia conegut. I per tant, aquesta època jo li vaig posar el límit en la desaparició de Franco.
Sí.
Mort el gos acaba la ràdio. Franco ha desaparegut i ja no m'interessa més continuar. De la mateixa manera que totes les activitats de tipus de política clandestina, etcètera, els anys 60 i 70, tot, quan jo participava molt, doncs no he volgut dir-me res perquè no tothom quedaria tan bé com es creuen. Uh-huh. La realitat sempre està barrejada d'elements diversos i, per tant, és val deixar-ho córrer, deixar les coses com estan i continuar treballant.
En què treballa ara, literàriament?
Que estic passant uns mesos molt dolents i tinc un problema molt greu de vèrtebres i per tant, tampoc el cervell pot concentrar-se d'una manera clara. He publicat 40 llibres, més de 2.000 articles, i la meva part ja l'he fet.
Li agraïm moltíssim aquesta estona de conversa, però encara li agraïm més aquesta trajectòria que se celebra ara amb aquest Premi Trajectòria dins de la Setmana del Llibre en Català i també li desitgem la recuperació tan aviat com sigui possible. Moltes gràcies, Joan Francesc Mira.
Doncs certament més de 2.000 articles i 40 llibres, no? Respon a la noció que jo tinc com a mínim de trajectòria. Trajectòria sòlida, impecable, déu-n'hi-do, en Joan Francesc Mira, i que aquí també, per descomptat, agraïm, no?
Més. Disculpa, deixem dir, David, que 3 i 4 ha reeditat un llibre seu de l'any 98, 4 qüestions d'amor, de manera que també fem-ho constar.
I tant, Premi Trajectòria, per tant, ben important, Cristina, perquè i que lliga d'alguna manera amb aquest debat que últimament a Catalunya tenim sobre, ara se'n diu els sèniors, no? La importància de dimensionar tot el llegat que, perquè tu vas repassant la llista de Premis Trajectòria la Setmana del Llibre en Català, l'any passat va ser Vial Mesquida, Avalí Artigener, Tisner el primer any, i tots ells, no?, formen part d'una mena de cànon de la literatura en català, vaja, perquè hi ha gairebé Jaume Cabré, Quim Monzó, Maria Antònia Oliver, Maria Barbal, també Anna Casasses, per tant, la traducció importantíssima, la traducció literària com a obra de creació, m'agrada molt que aquell premi em va fer també especialment content. Per tant, això, no?, la importància de reivindicar tots els noms que han fet de la nostra cultura el que és.
Exacte. De fet, el Premi Trajectòria aporta aquest valor, no?, d'aquesta trajectòria, encara que sigui redundant, però no només en autors, en escriptors, en traductors, com tu dius, també fins i tot a distribuïdors del sector, també editors, en algun,
sí,
en
sí,
algun cas. Les Punxes, em sembla que recordo,
sí,
que va ser.
Guillem Terribas, també llibreters.
Exacte. I això és una obligació, no?, que un festival com La Setmana, o en aquest cas una associació també com la d'Editors en Llengua Catalana, doncs té el deure de posar en valor. I, de fet, en el marc de La Setmana, a més, també intentem sempre fer algun homenatge, doncs bé, més directe, diguéssim, fet des de la pròpia associació. I en aquest cas, aquest any, en Joaquim Carbó, en motiu del seu 90 aniversari, doncs també tindrà un acte, una entrevista, en què se retrà un homenatge molt, molt càlid, molt, molt simple, però alhora molt sentit, per posar justament això, no?, per aquesta literatura de tants anys. L'any passat també, per exemple, Vilarín Vallès, són grans noms que tots tenim al cap i que hem de trobar, no?, qualsevol oportunitat que tinguem per fer-ne un reconeixement.
Això em fa pensar també que hi ha un, ara no recordo com l'heu titulat, però hi ha un debat amb aquesta mena de febre commemoracionista que vivim a Catalunya. Ferreter o Fuster. Ahir m'agrada plantejar-ho com a debat, gairebé com a combat de boxa, per una raó, que és que certament quan cada any, ara fa poc n'ha sortit, no?, el del 23, es decideixen quines són les commemoracions oficials, a vegades vegades els números són una mica, no? 35è aniversari de la mort. Quan estudies, no, matemàtica, saps que el 35 no és un número pur. En fi, tant se val. La qüestió és que, com a mínim, li heu donat una, no? un gir.
Això serà...
Aquesta cosa oficialista...
Sí. Sí, això és una activitat que organitza l'Institució de les Lletres Catalanes i que promet molta diversió, en aquest sentit, és posar aquests dos grans centenaris, aquesta batalla que indirectament durant tot l'any l'estem vivint d'una manera o d'una altra, no? I sí, exacte, a mi m'agrada utilitzar aquesta paraula fins i tot, no? D'altra banda, al llarg de la setmana també tenim diversos actes en què es fa, doncs, presentacions, doncs, de les edicions o les edicions que s'han fet ara, doncs, de Fuster i Ferreter i també de Viladot. També hi ha una taula de Viladot, no? Que no està a la pugna dels dos de l'any, però també té el seu lloc a la setmana.
Més en un escenari concebut com a ring, dieu.
Sí, exactament. Sí.
Una cosa interessant, quan temàticament vas veient els noms i els debats, és que, i amb això també s'assembla a la manera com entén i com vol transmetre la cultura al CCCB, la convivència, jo diria, i per tant l'equilibri entre clàssics i moderns, no? Entre autors i autores actualíssims i noms consagradíssims, glossats potser per altres persones, no?
Sí, jo crec que és maca aquesta idea de construcció de genealogies, no? De mapes i de cartografies que on conviuen, no? On conviuen diferents tradicions històriques, tradicions geogràfiques, no? I veus, al final la literatura és una disciplina, diguéssim, que no es fa mai en solitari, no? O sigui, que ni l'escriptura ni la lectura, no? Al final és una posada en comú de diferents veus, de diferents llocs, de diferents moments històrics, no? I jo crec que aquest vincle, no? entre autors consagrats, entre autors emergents, és la feina que també tenim les institucions públiques o les institucions que des del sector privat treballen per la vida cultural pública, no? De posar un comú, no? No oblidar, no? Com no començar de bell nou cada vegada, no? Sinó entendre que formem part d'un ecosistema molt ampli que no es limita ni tan sols al nostre país, no? I que crea teixits, no? I veus múltiples, no? Que són les que ens donen un vincle amb el món al final.
Sí, això és molt interessant. I també que siguin a vegades els mateixos escriptors d'ara que expliquin i que tracin aquests lligams, no? amb escriptors o amb autors més o menys clàssics, o perquè bàsicament perquè un escriptor interessant i bo abans de ser-ho és sobretot un gran lector, com ens va també demostrar en Vicenç Pagès Jordà, que de lector i d'educació literària, en fi, la va exercir sempre, no? Per tant, acaba traçant, efectivament, tota aquesta comunió de veus que té molt d'interès. La Dols també s'havia apuntat a algun parell de debats clàssics, perquè aquest any crec que, per exemple, Virginia Woolf i Proust tenen un paper important a la Setmana del Llibre.
Sí, per exemple, això diu, parlem de traduir a Virginia Woolf, aquesta és una activitat del dia 15 a les 18 hores, i són grans noms de la traducció del país, perquè són Xavier Pàmies, Dolors Udina i Marta Pera Cucurell, sobre això, sobre la traducció de Virginia Woolf, a partir d'alguna d'aquestes edicions més recents, Cap al Far, El diari d'una escriptora, Un esbós del passat o Entre els actes. El Joan Fuster, Gabriel Ferreter, naturalment, no només hi haurà aquesta baralladissa, no? aquesta mena de pugilat sobre a qui pertany més aquest any 22, sinó que també se'n parlarà amb diverses activitats, entre les quals, per exemple, una que m'ha cridat l'atenció, que és Ferreter a Barcelona, una mena de ruta literària que també heu organitzat. Ja ho hem dit, em sembla que ho hem dit... En tot cas, hem parlat de Mercè Rodoreda a propòsit d'aquesta iniciativa encara embrionària, però que segur que donarà moltes satisfaccions, moltes alegries al CCCB, però d'aquí molt poc, aquesta mateixa setmana, el dia 13 de setembre, hi ha una taula rodona sobre Mercè Rodoreda, amb la Marta Passarrodona, amb l'Abraham Moïno, amb en Jordi Julià, tu ho has dit també, 100 anys de la recherche, i reuniran amb la presentació d'en Jordi Nopca, la Valèria Gallart, seva traducció, traductora, també la Isabel Monsó. Sabem que hi ha en marxa dues traduccions diferents, no? A Proa i Edicions Viena de la recerca, de la recherche. De manera que hi ha moltíssimes coses, i potser el que se m'acut de preguntar-li a la Cristina és si aquells que no puguin assistir, bueno, és que serà impossible d'assistir, almenys que tinguis el do de l'ubiquitat, no? Però aquelles activitats que no puguem assistir, per la raó que sigui, quedaran d'alguna manera enregistrades, les podrem recuperar d'alguna manera?
Evidentment, hem de fer l'esforç perquè així sigui, perquè nosaltres mateixos, al construir tota la programació, ens n'adonem que són tantes les coses que per nosaltres són imperdibles que ha de quedar d'alguna manera registrat perquè tothom ho pugui fer. Per tant, sí que estem en això es podrà consultar. I d'altra banda, el que comentaves, no? De fet, llegir, no?, o tenir l'interès d'assistir en una d'aquestes presentacions respon a interessos, un interès particular o personal del que et fa, del que et motiva, no?, el llibre en si. I llavors això, traslladat a la setmana, vol dir una pluralitat enorme que ens permet parlar d'autors, el que tu acabes de glossar, no? Celebrem els 100 anys de la recerca del temps perdut, celebrem també la Lola Anglada, el 150 aniversari de Lola Anglada. Després parlarem de Pasolini, també en la seva vessant, bueno, les seves múltiples vessants, la Mercè Rodoreda, també parlem de Jane Austen, és a dir, de Virginia Woolf, com heu comentat. És enorme, no?, l'oportunitat que té la setmana de posar en valor tots aquests llibres que, a més, molts d'ells corresponen a novetats d'ara, del setembre.
I el format és això, eh? és una penso en el CCCB, que sovint, no?, tens allà al teatre o a l'auditori un debat o una taula d'estona per parlant i sentint parlar de tot plegat?
Depèn una mica de l'acte, perquè els formats són molt diversos. Trobem converses editor-autor, que també és un cas que també considerem que és molt interessant, en determinats autors que presenten novetats, qui millor que per parlar d'aquest llibre que el seu propi editor i del procés, també, en aquest cas, de creació del llibre, no? Després tenim taules rodones de debat d'un tema en concret, després també tenim taules de presentacions entre cometes individuals i col·lectives, en què cadascú parla una mica d'aquell llibre amb un fil conductor, i després hi ha una estona, doncs, per posar un comú, no? És molt, molt divers.
Però és interessant que tard o d'hora es pugui fer, com ara destacava l'Adolf, no?, una cosa que el CCB ha mirat de fer. Abans jo destacava i subratllava la importància de les publicacions, i també certament tota la producció audiovisual que permet que hi hagi un arxiu, tu l'arxiu també en saps molt, que et permet consultar tot allò i que queda com una mena de, no?, de repositori per sempre, i que pots consultar-hi cicles, entrevistes, conferències llargament, una hora i mitja. En fi, aquests regals que et fa el CCCB és molt important de tenir, no? Al final torna a ser el mateix, que el coneixement no es perdi, no? A vegades en forma de paper, a vegades en forma d'enregistrament.
Sí, efectivament, jo crec que hem d'entendre, no?, doncs, que el coneixement ha de romandre, no?, i que més enllà de l'acte efímer, no?, que pugui tenir lloc en un dia concret, la nostra tasca cultural de fons és aquesta, és la d'haver generat debat, és la d'haver convocat un diàleg entre dos escriptors, és la d'haver donat a conèixer, haver celebrat, no?, aquesta força de la paraula que deia al principi. I en aquest sentit, doncs, cada vegada més aquests continguts audiovisuals, que en el fons són multimèdia, no?, perquè tenen formats molt, molt diferents, i hem de dedicar més recursos, i hem de dedicar més esforços, i també reflexionar sobre quin ha de ser el futur, no?, d'això. A mi m'agrada molt sempre seguir reivindicant la presencialitat, seguir reivindicant la cultura com un lloc de trobada. Crec que hem de, en aquest món, no?, que té tendència a tancar-se, en el món en què tots tenim tendència també a tancar-nos en les nostres bombolles digitals, no?, el món digital té moltíssimes coses positives, però també en té de negatives, i crec que trencar aquests cercles, no?, d'entorns molt endogàmics, no?, molt tancats en ells mateixos, com són les bombolles digitals, la cultura té una funció que jo defenso, no?, que és pràcticament política, no?, que és la de generar sorpresa, de generar emoció, i això no genera les xarxes, no? I crec que en aquest sentit els espais culturals, ja sigui la Setmana del Llibre en Català, els centres culturals com el nostre, les biblioteques, no?, els espais públics entesos com espais de creació de ciutadania són fonamentals en aquest sentit, no? I això, per retornar a la teva pregunta, és dir que tenim aquesta doble funció que pot semblar contradictòria, no? D'una banda, reivindicar la presencialitat i l'acte efímer, no?, i l'espai de trobada, no?, aquesta mena de ritual,
sí, sí,
no?, de trobada del món literari, i alhora tenir la capacitat, doncs, de generar un arxiu multimèdia audiovisual que permeti generar una consulta posterior, seguir estudiant, compartir això més enllà d'aquell moment, i això moltes vegades genera contradiccions internes fins i tot, no? De on hem de posar els recursos, i jo estic molt realment per treballar aquests dos objectius en simultània.
Sí, sí, per descomptat, i jo crec que és importantíssim, entre altres coses perquè de la necessitat de la presencialitat, que jo ja estic totalment d'acord, la persona que tingui interès, moltíssim interès en un acte concret, però que visqui a Tavascan o a Tortosa, té tot el dret no, d'assistir-hi d'alguna altra forma, ja sigui online, en streaming, en directe o en diferit. Tant se val, sovint és en diferit, perquè a vegades també teniu el bon gust de posar-hi subtítols i per tant això requereix una certa postproducció, però vaja.
Sí, i amb això he de dir que hem guanyat públics, no? que una cosa que semblava que dius, bueno, és una cosa que queda per l'arxiu, realment veus que la pandèmia ha creat aquest hàbit, no? Vull dir que hi ha hagut alguna cosa positiva, no? que hem tret d'aquesta experiència tan dolorosa per altra banda. Hem aconseguit crear l'hàbit, doncs, de públics que no poden ni estan a Barcelona i que malgrat tot no volen perdre's, no? La seva vida cultural, i crec que en aquest sentit és molt positiu per l'articulació de la vida cultural del conjunt de Catalunya, no? de tenir aquesta capacitat d'irradiar i d'estar vinculats amb llocs més distants de la capital.
Això t'agradaria, Cristina, i itinerar com va fer, per exemple, alguns anys Òmnium amb la nit de Santa Llúcia, no? Que un any va anar a Sabadell, un altre amb aquesta idea de deslocalitzar. Jo tinc molta mania des d'aquest programa, sobretot perquè som la Ràdio Nacional, la Ràdio Pública de Catalunya, de recordar que Barcelona és la capital, per descomptat, però tot el país hi passa moltes coses, i a vegades Barcelona té un focus i una sobredimensió injusta, no perquè no estigui molt bé el que s'hi fa, sinó perquè hi ha molts llocs on es fan coses molt interessants, i aleshores sempre vinc aquí com el Pepe Grillo de la deslocalització, no? Jo entenc que és difícil perquè és una producció immensa.
Mira, em sembla molt bé això que dius, perquè jo també tinc aquest punt de vista, no? de que el territori està allà, i que la capital és la capital, però el territori està allà, i d'alguna manera, fins i tot des de la setmana hi ha d'arribar, no? Llavors sí que és veritat, aquest seria un debat que no correspondria, no? No em correspondria a mi dir si a la setmana s'hauria de moure o no, però sí que és veritat que el que sí que puc dir és que la setmana té vocació de ser una festa del llibre en català, més enllà del propi festival i la pròpia fira que hi ha al Moll de la Fusta, no? I això com es tradueix? Doncs que hauríem, l'objectiu, de fet, seria aconseguir que aquesta persona de Tavascan, bueno, Tavascan hauria de baixar cap a Sort, per exemple, sí. Però que durant aquella setmana anés a la seva llibreria, anés a la biblioteca, i és la setmana del llibre, és la festa de la setmana.
Fan una cosa molt interessant a Sort, ara que ho dius, de sobre llibres, i una festa, una mena de festival ben interessant. Vull dir que, sí, el que passa és que
es fan coses, com tu deies, es fan
a tot
coses
arreu.
A tot arreu, bueno, tot arreu, o algunes parts molt interessants, però vaja, que l'objectiu seria que la setmana es visqués a tot arreu, i ja no parlo només de Catalunya, a més parlo de tots els territoris de llengua catalana, i que es visqués de qualsevol manera i de moltes, amb moltes manifestacions, però que al cap i a la fi els nostres aliats, que són llibreries i biblioteques, siguin una mica la delegació de la setmana al territori. I això és un objectiu que la Junta sí que té en ment d'expandir-ho, però no tant el que és el propi festival, sinó de moltes altres maneres, no? En aquests aliats que tenim. Ara mateix el que estem fent, tímidament, no? Que fem són uns itineraris literaris que cada vegada, que primer només es feien a Barcelona, i ara ja els hem expandit a tot arreu, a tot Catalunya en aquest cas, i és una manera, doncs, que la setmana està present d'una manera molt, molt concreta, i després això, no? Nosaltres tenim l'objectiu i l'obligació de que tothom se senti convidat a la setmana, que la setmana sigui un espai natural de tothom qui tingui interès en el llibre en català. Res més que això, perquè trobaran hi ha molta pluralitat de continguts i la setmana respondrà a tot això, però ens hem de dirigir no només a Barcelona ciutat o a l'àrea metropolitana, sinó que ens hem de dirigir a aquella persona de Tavascan, de Puigcerdà, de Vic o de Reus.
Sí, sí, o les cases d'Alcanar.
Exactament.
Sí, vull dir que...
Exactament.
Feu un concurs de
paradors de geografia.
De llibreries, no? Feu un concurs de paradors de llibreries,
sí.
No?
Sí, sí.
Aquesta intenció.
Sí, exactament. Les llibreries, és que hem de pensar a la setmana qui són els nostres aliats fora d'aquí, qui pot parlar per nosaltres. Evidentment, l'associació d'editors i el comitè organitzador no arribarà, la comissió organitzadora, perdó, no arribarà. Qui són millor que biblioteques i llibreries? I amb aquest objectiu, doncs, hi ha un concurs de paradors en què les llibreries de tot arreu participen i biblioteques, com deia abans, un puntal fonamental per tirar endavant aquest projecte, no?
Hi ha una cosa i un apartat, vaja, important de la Setmana del Llibre en Català que és bastant invisible i m'agradaria també reivindicar-lo. Dic que és invisible perquè és més professional que no pas públic, que es diu La Missió. La Missió ja fa uns quants anys que l'Institut Ramon Llull encapçala aquest projecte que consisteix a convidar editors internacionals per passar uns dies a Barcelona, a bodes amb convides, i bé, doncs a fer diferents trobades amb escriptors, periodistes culturals, llibreters i, per descomptat, editors, amb l'objectiu de, bé, com es fa a les fires des de Frankfurt, Londres i Bolonya, les fires internacionals de compravenda de drets, doncs, amb l'objectiu, per descomptat, d'externalitzar i explicar la nostra literatura des dels clàssics fins als actuals, als editors de fora, no? I això, com que té aquest punt més professional, no s'hi posen allà al moll de la fusta, que per descomptat també hi passegen, però potser és més invisible i és molt important, perquè forma part, quan estem parlant de geografia, doncs de sortir fora i d'aconseguir traduccions i d'aconseguir difusió, és clau, no?
Totalment d'acord. Aquesta missió que organitza l'Institut Ramon Llull és una part molt important també de la setmana, i com tu bé dius, és invisible, però molt conscients de la importància que té, perquè durant uns dies tenim una delegació d'editors internacionals i d'agents literaris que venen, que busquen, que remenen, a part d'ells, que organitzen directament unes trobades doncs amb aquesta finalitat, no?, de trobar una veu més enllà del nostre sector editorial d'aquí, no? I sí, és una de les potes també. De fet, l'Institut Ramon Llull forma part de la comissió organitzadora de la setmana, i aquests editors i agents literaris fan una trobada presencial el dijous aquí a la setmana, i és un moment molt maco també, perquè és quan poden interactuar amb totes les casetes, veuen, i ells mateixos veuen en un espai molt reduït, bueno, molt reduït no, però comparat, no? És un espai molt determinat i molt definit, tota aquesta riquesa del sector editorial català.
Sí, sí, per això dic que és important que entre tots, no, la comunió i les aliances, diguem-ne, la suma, no acabaríem mai de narrar, perquè en són moltíssimes, per sort, i que la Setmana del Llibre en Català, ara que en fa 40 anys, continuï sumant i reinventant-se, perquè més enllà de la reinvenció, el format funciona. Jo, particularment, abans que, no, els deia, no podem ser ubicus, no podem anar tot arreu, aquesta és una angoixa, com a oient o com a lector. Una altra angoixa que jo incorporo des de dalt és que a vegades els debats jo els faria durar una mica més, perquè potser és més enriquidor sentir una persona una hora que 5 persones 10 minuts, i això té un punt també angoixant quan estàs a la taula, però vaja, són propostes de millora que humilment crec que val la pena que la Setmana del Llibre en Català també incorpori per aconseguir esdevenir efectivament això, la festa, no únicament de la literatura, sinó els llibres en català, per descomptat, la gran llibreria de fons, la gran llibreria d'edicions actuals, i per descomptat som al setembre, i això vol dir que hi ha un munt d'editorials que presenten llibres nous i que també tenen allà la seva presència. De manera que moltíssimes gràcies a totes dues, Cristina, per molts anys amb la Setmana del Llibre en Català, enhorabona, pels 40 anys, ja sé que no hi has estat tots,
no.
però és molt interessant que formi part, no?, i que t'hagis incorporat com a directora juntament amb en Girovés a la presidència d'aquesta Setmana del Llibre. Judit Carrera, moltíssimes gràcies per tot el que feu al CCCB, la programació cultural de primeríssima fila, que ja voldria molts països d'Europa i que tenim la fortuna de tenir en català. Gràcies de debò.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats també pel programa que fem.
Gràcies, un plaer, gràcies. Adolf, adéu-siau.
Fins aviat.
Gràcies.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez.
I acabarem avui embrassant-nos, abocant al cementiri de Seta. Amb vosaltres, Dolors Joanola, Adolf Beltran, Rosa Silloé i un servidor, David Guzmán.
Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Terminus en gare de Sète. Caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche, auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. C'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin, plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.